És hora de parlar de cinema. Jordi Teix, molt bon dia.
Molt bon dia.
Avui de cinema majúscules amb un nom propi. Avui en Jordi ens vol parlar del senyor Federico Fellini. I d'un tema més concret. Abans em dèiem el títol a microfon tancat i, en fi, de la Dolce Vita.
Exacte.
I d'un fill que mata el pare.
Bé, de Fellini ja hem parlat alguna vegada, però avui vull centrar-me en aquesta història de la pel·lícula La Dolce Vita i veuràs per què he dit això, mig en broma, mig en sèrio, del fill que mata el pare, però sí d'aquella, del que ha passat tota la vida i que ha de seguir passant tota la vida, que és el d'una generació enfrontant-se i rebel·lant-se amb la anterior.
Amb la que tenia a davant, diguéssim.
Exacte. Com dèiem, parlem de Fellini, però sobretot d'un dels seus treballs més emblemàtics, que a més va reunir a dos monstres. També li podríem haver titulat aquesta versió com Els monstres italians, perquè, clar, estem parlant de Federico Fellini i estem parlant com a protagonistes de la pel·lícula de Marcello Mastroianni i Anita Ekberg, és a dir, clar, noms clar, tots clar. En mayúscula i importants. És una radiografia, sobretot, i aquí és on vull entrar en la història d'avui, d'un moment històric d'un país com és Itàlia de la postguerra. Pensem que estem parlant que els fets que provoquen, ara ho veurem, la gènesis de tota la pel·lícula, comencen el 53, per tant fa poc que ha acabat la Segona Guerra Mundial, 7 o 8 anys, i la pel·lícula s'estrena l'any 1960. Recordem com a trets importants per a aquells que vulguin refrescar una mica la memòria. Federico Fellini neix l'any 1920 a Rimini, que, recordem-ho també, és una ciutat que immortalitza la pel·lícula Amarcord, és tot un homenatge i un record de tota la seva infantesa, però als 19 anys es trasllada a la ciutat de Roma a estudiar dret. Per sort, per ell i per tota la humanitat, no li agrada els estudis de dret i els abandona per dedicar-se al cinema. Per tant, santa paraula aquesta de que no li agradés.
Sí, perquè si no,
els estudis
haguéssim perdut moltes coses, eh?
Exacte, i tenir per advocat un Federico Fellini també seria una cosa dura. Però abans, entre una cosa i l'altra, entre començar a estudiar dret i dedicar-se ja al cinema, aquest home va ser reporter, columnista de societat i espectacles, i a l'any 1944, a més, es va convertir en ajudant de direcció de Roberto Rossellini. I no va ser fins als anys 50 quan comença a dirigir les seves pròpies pel·lícules i estrenar títols que han passat a la història del cinema. Com són, doncs, les pel·lícules d'aquest director? Ja t'ho pots imaginar, a part de la seva formació personal, el fet d'haver treballat en aquests ambients, doncs són pel·lícules que el que fan és retratar la vida quotidiana. Totes les pel·lícules, per no dir-ho gairebé totes, de Fellini són això, escenes i postals de la vida més quotidiana del moment. Algunes molt excessives, molt exagerades, molt histriòniques, normalment amb molts trets onírics, és a dir, molta imaginació, molt somni, molt altres realitats, i sempre, això sí, reivindicant el que és el concepte de la memòria, tant la particular del personatge o personatges d'una pel·lícula, com la històrica i la del moment en què es grava la pel·lícula. Aprofitant això, situem-nos una mica en el context històric. Hem dit que la gènesis de la pel·lícula comença l'any 53, concretament el mes d'abril de 1953, quan es troba el cadàver despullat d'una noia jove que es diu Vilma Montesi en una platja propera a la ciutat de Roma. És el cas Montesi que tantes pàgines i pàgines va omplir de mitjans de comunicació. D'entrada ja la pregunta era si allò era un accident, si era un suïcidi, si era un assassinat, perquè resulta que aquesta dona, aquesta noia, estava involucrada en molts temes de drogues, d'orgies sexuals que havien aparegut en alguns mitjans amb noms tan importants de la societat italiana com, per exemple, Ugo Montagna, que era un noble de la societat, o Piero Piccioni, que era ni més ni menys que el fill d'un vicepresident del govern de la nació. Per tant, altes esferes i altes històries. Què passa? Doncs que la policia, detectius privats, els mitjans mateix, tothom fa les seves pesquisses, investigacions, i tothom treu les seves
conclusions, no?
Conclusions i teories, evidentment. Era, doncs, un exemple del moment que vivia, com dèiem, Itàlia, en aquella postguerra, en aquell moment en què tant institucions com polítics, actors, gent de la faràndula, actrius, gàngsters, artistes, aristòcrates i fins i tot prostitutes, tothom el que feien era viure això que en coneixem com la Dolce Vita, és a dir, el món és xauxa i endavant,
que, i vinga,
tot, que tot és festa. I aleshores arriba el que dèiem una mica en aquell subtítol de la versió d'avui, arriba el senyor Fellini i diu, doncs vaig a documentar, a retratar, a satiritzar i fins i tot a criticar aquesta dolce vita.
Aquesta manera de fer, no?
Exacte. Una pel·lícula que, recordem-ho, va ser Palma d'Or al Festival de Cannes d'aquell any, de 1960, i aquí volia fer una mica aquest punt i a part, i era que és un home que no ben nascut a Roma, però és un fill adoptiu cèlebre i solemne, i el que fa és preparar una bomba més o menys que esclatarà aquest any 60 amb l'estrena d'aquesta pel·lícula, on te posa al descobert totes aquestes vergonyes d'una gran ciutat i d'una ciutat tan concreta i tan italiana com és Roma, amb totes les seves vergonyes a l'aire, no? Tenim una doble excepció, tot i així, d'aquesta pel·lícula, i és que, per una part, hi ha tot aquest component que diem, d'aquesta bogeria que es vivia en la ciutat, però també la dolçor de la vida, que després, amb algunes declaracions en alguna entrevista, el mateix Fellini ha dit que és on ell volia posar més l'èmfasi, de dir que la vida, malgrat ser tot això tan banal, tan fugisser, tan artificial, doncs també hi havia un altre aspecte, que era el d'intentar millorar i el de ser més bona gent, més bona persona, i que era l'esperança d'això, d'una altra vida, de la dolçor de la vida, que també referia una mica aquest títol. El nus argumental del film és senzill, és el protagonista és un periodista, que és Marcello Mastroianni, que és de premsa groga, i que sempre s'ha mogut entre festes, balls, allò que en diríem ara l'alta societat i la premsa aquesta rosa, amb esdeveniments socials, però que està obsessionat perquè, malgrat tot això que ell viu professionalment, en la vida particular intenta trobar un altre sentit a la seva vida i que tingui un valor una mica més
enllà, més profund que el que veu, no? On
exactament. El nus s'obre quan arriba a la ciutat una actriu molt famosa i un dels directors dels mitjans on treballa aquest periodista li diu que li faci una entrevista, la conegui, l'acompanyi, li ensenyi la ciutat, i per tant a partir d'aquí comença a desenvolupar-se una mica tota la pel·lícula, que ho fa amb tres línies diferents. Per una part, el personatge propi d'aquest periodista, per una altra part, les nits de la ciutat, això que dèiem, conèixer com eren les nits en aquell moment a Roma, i sobretot també, això Fellini també ho té molt en compte, la realitat de les dones. Les dones en aquell moment, en aquell punt històric de la societat, en el que, per exemple, hi ha una escena que surten uns nens amb una verge passejant pels carrers, hi ha un món dels carrers amb les prostitutes de tots els barris més extrems de la ciutat, el món dels amants i aquestes parelles, entre cometes, falses que es van fent dintre de tot d'aquest món, i concretament el de l'actriu que ha arribat a la ciutat. És important destacar o recordar que el personatge central, el d'aquest periodista, marca una transició de Fellini dintre de la seva carrera, perquè després de tot aquest realisme, que el que fa és presentar-te la vida tal com és en aquell moment i en aquell lloc, va cap a un simbolisme, deixa el que és el realisme pur i va cap a un simbolisme que després veurem en els treballs que fa a continuació, que són Boccaccio 70, 8 i mig o Satiricon, que ja són unes pel·lícules que fugen més de la realitat i que són altres històries. Mítiques les escenes d'aquesta pel·lícula, doncs la nit, les nits de Roma pels carrers de festa, que són interminables i que són encantadores de veure, la conversa que ell té amb un amic, molt amic, que crec que era carter, que precisament fa aquesta inflexió de la vida fàcil i la vida frívola amb la vida més dura i real dels personatges menys afavorits o més desvalguts de la ciutat, que no tenen res a veure amb l'altra realitat que presenta Fellini, i per últim, evidentment, la mítica escena de la Fontana de Trevi amb l'Anita Ekberg dins de l'aigua fent-se una dutxa allà natural a la nit de Roma, que ha passat a la història.
A la història, eh? A la història.
De Marcello Mastroianni en parlarem un altre dia, perquè hi hauria molt per parlar-ne. Però sí que he volgut fer un apunt abans d'acabar de l'Anita Ekberg, que era una actriu model que va ser fins i tot portada de la revista Playboy, era un símbol sexual italià, però ella era sueca de naixement, va arribar a ser Miss Suècia en el concurs de misses, i després concursant, gràcies a això, a Miss Univers, que això la va fer viatjar als Estats Units l'any 1950, no guanya el títol de Miss Univers, però això la fa quedar-se allà perquè aconsegueix un contracte important de cinema amb la Universal i comença a treballar en el món del cinema. Té dos papers principals de tota la seva carrera, que són la Sílvia d'aquesta pel·lícula, La Dolce Vita, i el de la comtessa Rostov a la pel·lícula Guerra i Pau, adaptació de la novel·la dirigida per Kim Vidor. Té també, a més, relacions sentimentals amb noms importants com Tyrone Power, el Marcelo Mastroianni mateix, Errol Flynn, Frank Sinatra, que aquest està
en
totes les llistes, i després del rodatge d'aquesta pel·lícula, de La Dolce Vita, es queda ja de per vida a viure a Roma. Queda encantada.
Enamorada, no?
Enamorada com a personatge de la pel·lícula de la ciutat, i s'hi queda allà. I també curiositat, perquè alguns que poder mai havien sentit aquest nom o no la coneixien, potser la van veure. L'últim treball que va fer va ser la pel·lícula Bàmbola de Bigas Luna en l'any 1996, és a dir, surt en la pel·lícula aquesta i finalment va morir l'any 2015, és a dir, que fa relativament poc. Curiositats per acabar de la pel·lícula aquesta de La Dolce Vita, que tan bé retrata aquest moment històric d'una societat i aquest posar les vergonyes d'algú que en teoria t'ha acollit i t'ha fet famós i t'ha fet gran i dir, doncs jo també t'estic agraït, però tot i així vull explicar i ensenyar-te les vergonyes, doncs dèiem curiositats. La Dolce Vita s'estrena, com heu vist, 7 anys després del cas Montesi, de la noia que hi ha a la platja, i també la pel·lícula té lloc en les 7 colines de Roma, és a dir, atenció al número 7. Té una durada en què es retraten 7 dies i 7 nits de totes les seves històries de les nits i matinades incloses, perquè també hi surten.
S'allarguen.
I, a més, afegirem que alguns crítics, evidentment, jo també hi soc, entre ells es parla dels 7 pecats capitals. És a dir, tots els 7 pecats capitals surten en aquesta història de la pel·lícula i, a més, en alguna escena es fa al·lusió als 7 dies que va necessitar, segons diuen, Déu per crear el món.
Per crear el món.
I, per tant, també hi té aquesta referència. I a l'escena final, també, l'altra curiositat, a l'escena final, que és fantàstica, meravellosa, a la platja, hi ha un grup d'amics que estan acabant ja la farra de matinada a la platja, entre ells hi ha el protagonista, i descobreix un petit peix, una raia, que és mort a la platja i que no és més que una al·lusió en el principi de tot, que era la trobada de la mort d'aquella noia.
El cadàver d'aquella noia.
A més, ell té una conversa, si no m'equivoco, amb una noia des de lluny, però que no s'entenen i no se saben massa què es diuen, i també és una al·lusió una mica a aquest diàleg de frívol, a vegades sense superficial i sense de la societat d'aquell moment. Però és tota una manera de tancar una història d'una pel·lícula que jo crec que és de les grans pel·lícules de la història del cinema.
I tant que sí. Ara, si algú no l'ha vist, recomanem tornar-la a veure, i els que l'hagin vist fa temps també recuperar-la. Amb tot el que ens has explicat ens la mirarem també d'una altra manera.
I que és fàcil perquè està en més d'una
plataforma. Sí. Fantàstic. Avui Federico Fellini i La Dolce Vita hem après moltes més coses darrere d'aquesta pel·lícula. Jordi, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.